I aquí l'esport al punt, en Jordi Túrria, i aquest penós episodi de dòping al ciclisme, Jordi.
Un mes, no?
Sí, déu-n'hi-do, eh? Què passa? I...
Bé, que a Espanya sembla que el govern estatal en aquests moments s'ha posat al mateix nivell que han fet altres governs europeus, com va ser el francès, l'italià, també el belga, i ja sabem a què condueix això.
Escoltem a veure què ens expliqueu.
L'esport al punt.
L'actualitat esportiva, lamentablement, ens porta d'entrada cap al carrer Guzmán el Bueno de Madrid, és a dir, cap a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Catalunya Ràdio, Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda. Els 5 detinguts a l'operació antidopatge encara no han passat a disposició judicial. Manolo Saiz, Efemiano Fuentes, el metge responsable d'un laboratori d'anàlisis clíniques, José Luis Merino, el director adjunt de la comunitat valenciana, José Ignacio Labarta, i el corredor professional de bicicleta de muntanya, Alberto León, continuen a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil, on han passat la nit. Quan passin a disposició judicial, no hauran de declarar davant el jutjat d'instrucció número 31 de Madrid, sinó davant el jutjat de guàrdia de detinguts. Aquest jutjat haurà de prendre declaració als 5 detinguts i decidir sobre la seva situació personal i les mesures cautelars que s'aplicaran, que podrien ser la posada en llibertat, la presó preventiva o la llibertat amb fiança. Els agents de la Guàrdia Civil van escorcollar ahir al laboratori on treballa José Luis Merino i 3 domicilis i han confiscat 200 bosses de sang i més de 1.000 dosis d'anabolitzants, esteroides i hormones de creixement. La investigació la dirigeix al jutjat central d'instrucció número 31, que ha decretat el secret sumarial.
Doncs esperarem si en els propers minuts hi ha alguna novetat, Toni, o si en tot cas a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, durant tot el dia estarem pendents dels moviments que puguin haver al voltant d'aquest afer. Bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Tot això ve provocat per un canvi radical al govern espanyol. Amb l'anterior executiu hi havia una permissivitat que l'actual no comparteix. Per aquest motiu és a punt d'aprovar-se una nova llei que ja està en tràmit parlamentari, que serà molt dura tant per als esportistes implicats com per aquells que els envolten i els indueixen al dopatge. Jaume Boix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui en parlant d'aquesta situació, la ministra d'Educació i també el secretari d'Estat per l'Esport que no es cansen de proclamar la tolerància zero.
La nova llei antidopatge que reformarà el Codi Penal està pendent del tràmit parlamentari que serà aprovat probablement abans de l'estiu. La llei preveu penes d'entre 6 mesos i 2 anys de presó per als inductors de pràctiques il·legals com el dopatge. La ministra d'Educació, Mercedes Cabrera, ha dit avui que tot el que se'n relaciona amb el dopatge dona mala imatge.
La mala imatge al deporte, quizá, no lo sé, no es generalizable, sin duda, al deporte español, que está en un momento, yo creo que muy importante y muy positivo en general, y sí es una demostración de la seriedad con la que nos vamos a tomar la lucha contra el dopaje.
Lluita que ha portat a dir que hi haurà tolerància zero al secretari d'Estat per l'Esport, Jaime Lisabeski, que aquest matí parlava del consens general que hi ha per tirar endavant el projecte de llei.
Hemos conseguido un consenso social porque lo apoyan los colegios de médicos de toda España, lo apoyan las asociaciones de deportistas, de fútbol, de ciclismo, de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, y también lo apoyan todas las licenciaturas en ciencia de actividad física y el deporte. Ahora estamos buscando el consenso político y por eso estamos en conversaciones con distintos grupos parlamentarios para intentar el mayor consenso político posible y que pueda estar aprobada esta ley, por supuesto, antes del verano.
Amb la nova llei, els metges dels equips esportius seran els més controlats després dels esportistes, que només podran ser sancionats en base a les lleis esportives, a diferència del que passa a França i Itàlia, on el consum de substàncies dopants és un delicte.
3:45, això és l'esport al punt. Les primeres filtracions d'aquest cas asseguren que els apartaments que s'han escorcollat, propietat d'alguns dels detinguts, hi han trobat hormones de creixement, diferents productes dopants, però el més destacant són desenes de bosses amb sang tractada il·legalment. Josep Antonaïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteix i quin benefici té una transfusió de sang?
Ho hem preguntat al doctor Andreu Arquer, metge de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Anem a pams. Primer sabem com es fa aquesta transfusió.
Però en principi es treu una quantitat de sang, una certa quantitat de sang, que normalment oscil·la entre el 20 i 25% de la sang del propi cos, i es conserva refrigerada uns quants dies, i a continuació s'injecta quan l'esportista la necessita prèvia a una competició, prèvia a un esforç important.
Normalment la sang es treu a l'esportista a la pretemporada i pot ser enriquida amb substàncies dopants perquè no hi ha controls. Després es purifica perquè no quedin rastres de dopatge. Durant les curses s'injecta per millorar el rendiment.
Bàsicament el rendiment. O sigui, el que aconseguim és que l'esportista obtingui un més transport d'oxigen fins a les cèl·lules, que són les que necessiten, diguem-ne, oxigen com a combustible. O sigui, tenen més material, com més benzina, per entendre'ns, per funcionar amb més eficàcia.
Les transfusions són habituals en esports de llarga distància, natació, atletisme o ciclisme. El doctor Arquer, amb gran experiència en Jocs Olímpics i Campionats del Món, explica els perills que comporta.
Estem posant, entre altres coses, en perill la vida de l'esportista. Hi ha molts problemes, però entre ells el més important és la trombosi, i que pot provocar un qual, diguem-ne, la vena o l'artèria, i per tant impedir o bloquejar el flux normal de la sang, provocar des d'un infart a qualsevol tipus de mort súbita.
Els perills augmenten si la sang prové d'una altra persona, perquè s'hi afegeix la possibilitat de contagis o d'incompatibilitat.
Hem de dir que aquesta pràctica és la que va denunciar el diari AS, l'exciclista del Kelme Jesús Manzano, que també apuntava a la clínica, on ahir també es va fer una de les detencions.
Manzano va admetre haver-se dopat seguint les indicacions de metges i directors d'equips ciclistes. Ahir, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, Manzano va dir que el ciclisme no estarà net fins que no facin fora els responsables actuals d'aquest esport.
Mientras que toda la gente que está dentro no se vaya, en el ciclismo va a seguir igual. Se ha cogido una persona de las, pues de la como creo que se dice, como es el capo, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo que el ciclismo, yo pienso que como no se vaya más gente, va a seguir igual.
Les acusacions de Manzano van ser contestades des del ciclisme oficial. Al seu dia van acusar el ciclista de Kelme de ressentit i ja no va tornar a córrer. Les declaracions al diari AS, no obstant, van obrir unes investigacions de la Guàrdia Civil que han acabat amb la detenció de Fuentes, un dels metges esmentats en el reportatge periodístic.
I atenció, perquè això pot ser que no s'acabi aquí, més aviat al contrari. Aquest pot ser el començament del cas si, com sembla, es pot identificar els ciclistes als quals se'ls ha fet aquestes transfusions. I entre aquests, a més del Liberty i de la Comunitat Valenciana, també es diu que hi ha l'actual líder del Giro d'Itàlia, Ivan Basso. Carles Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin ambient es respira al Giro davant d'aquesta notícia?
Doncs de sorpresa per tot el que va passar ahir. En general, aquesta és la primera afirmació, per exemple, de Juan Fernández, el director esportiu de l'equip FONAC, que és a Itàlia. Fernández no ha volgut entrar a valorar les causes que han provocat les detencions de Manolo Saiz i de la resta de persones implicades en la denúncia, però sí que ha reconegut que aquesta nova polèmica torna a fer mal, en general, al món del ciclisme.
Sin duda, no es bueno. Yo he estado sorprendido desde ayer, ¿no? He estado sorprendido de todo esto y no es bueno para el ciclismo en absoluto. No es nada bueno. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo se desarrolla todo esto, qué es lo que ha ocurrido en realidad y si están declarando, van a declarar, no lo sé. Hay que esperar a que esto se desarrolle un poquito, que pasen unos días para ver qué es en realidad lo que ha ocurrido. Porque aquí, tanto yo como mis compañeros, estamos todos sorprendidos de qué es en realidad lo que ha ocurrido.
Com deies, alguns dels corredors que disputen el Giro d'Itàlia poden acabar esquixats per aquestes detencions. Fins i tot l'actual líder de la General Italia, Ivan Basso, és un dels possibles ciclistes implicats en les transfusions de sang.
No lo sé. No puedo contestarte nada en este sentido porque desconozco todo esto. El que salga implicado corredores como Ivan Basso, quedo sorprendido de todo esto y no te puedo comentar nada al respecto porque no tengo noticias de nada, de confirmación de nada, y para mí es difícil darte una opinión al respecto en este momento.
Per cert, que el teòric líder de Liberty al Giro d'Itàlia, Michele Scarponi, no ha sortit i, per tant, s'ha retirat, també ha plegat Sergei Onchar. L'etapa, per cert, Mar Negra, bona tarda.
Bona tarda.
Ha començat amb una protesta i un canvi d'un recorregut que era duríssim.
Sí, és la 17a etapa del Giro, la més dura d'aquesta edició. De fet, el final d'etapa d'avui està considerat més dur que l'ascens a l'Angliru, a la Vuelta, amb rampes de fins al 27%. A més, tindrà una altra dificultat, els 5 quilòmetres finals, que es disputen en una pista forestal sense asfaltar. Com deies, ha començat amb polèmica perquè els corredors han protestat perquè estava nevant. L'organització ha acceptat treure un port i retocar el tram final. Juan Fernández considera que hi ha un excés de rivalitat entre les diferents rondes que pot ser perillós per als corredors.
Yo creo que hay ahora una cierta rivalidad en los organizadores para ver quién lo hace más difícil. Y esto es preocupante, llega un momento que es preocupante porque hoy, si se sube mojado esta subida, se puede poner en riesgo la seguridad y la garantía de los corredores y los que vamos en la carrera.
A la general del Giro, Ivan Basso és el líder amb 5 minuts d'avantatge sobre Quique Gutiérrez.
Cada vez falta menos para el Mundial.
¿Tiene sentido que no puedas verlo?
Solo con Digital Plus vivirás todos los partidos en directo.
No esperes.
Si vols arribar a temps per veure tot el Mundial, abona't ara a Digital Plus per menys d'un euro al dia. Nosaltres sí que te l'instal·lem de franca a tot Espanya. Truca al 902 170 902. Digital Plus. Te mereces más.
Futbol a Catalunya Ràdio. Avui dimecres, la selecció catalana juga contra la de Costa Rica. A partir de les 9 us oferirem des de l'Estadi Olímpic de Terrassa el partit Catalunya-Costa Rica, amb la narració d'Eudald Serra, els comentaris de Ricard Torquemada i les entrevistes de Jordi Borda.
El recorregut de l'Esport al Punt ens porta ara cap a Terrassa, l'escenari avui del partit internacional entre Catalunya i Costa Rica. Catalunya Ràdio, Jesús López, Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els integrants de la selecció catalana es van entrenar ahir, fa una estona que s'han concentrat en un hotel d'aquesta ciutat. M'imagino que estan il·lusionats de cara a l'enfrontament d'aquest vespre.
Sí, cares d'il·lusió, sobretot entre els debutants, entre els més joves, més que entre els veterans. Els jugadors, com deies, han anat arribant cap a la una, a l'hotel de concentració a Terrassa, a l'hotel Terrassa Park. Els més veterans han actuat d'anfitrions amb els jugadors que debuten i d'aquesta manera han donat un cop de mà al president de la Federació Jordi Roche, l'anfitrió oficial, i el seleccionador nacional Pere Gratacós. De fet, el partit d'avui servirà perquè debutin amb la selecció molts dels joves convocats per primera vegada per Pere Gratacós. El seleccionador avança que durant bona part del partit contra Costa Rica, selecció mundialista i que disputarà el partit inaugural contra Alemanya, durant bona part d'aquest partit, deia, hi haurà una combinació a la selecció catalana de jugadors experimentats amb jugadors joves.
Durant el partit hi haurà moments que hi haurà això, no? Començarem a sortir un equip, un bloc una mica més compacte, però a mesura que vagi passant el partit i també vindrà determinat també per la situació física dels jugadors, perquè hem de reconèixer que l'esforç que han fet sobretot al final de temporada vol dir que no estan amb el seu millor nivell. En canvi, els que juguem davant, que és a Costa Rica, aquests d'aquí 15 dies tenen un partit i estan com motos, no? Vull dir que en funció del que anem veient sobre el camp anirem fent canvis i donarem entrada a gent jove que suposo que amb la il·lusió compensarà.
Sense Puyol, Xavi ni Cesc, Gratacós dirigirà un equip amb 4 campions d'Europa, Oleguer, Valdés, Jorquera i Gabri, i 2 campions de Copa, Sergio Sánchez i Jarque. Gratacós subratlla el compromís de jugadors d'aquest nivell i reconeix que sortiria decebut avui de Terrassa si el camp no s'omple per veure la selecció.
Sí, perquè penso que no s'aniria amb la mateixa sintonia, no? Crec que si des dels jugadors intenten posar-ho al màxim, crec que també a nivell social hem de mirar de posar-hi al màxim. I a més, si aquí afegim el fet que s'està celebrant el centenari d'una entitat, en aquest cas del Terrassa, crec que és una festa també local de Terrassa, de la ciutat i de la comarca. I seria molt bo que avui 10.000 persones emplenéssim, i a part d'emplenar, que, doncs, que animéssim, que féssim una festa, i després encara seria millor que nosaltres ho guanyéssim.
D'entre els veterans, el jugador amb més convocatòries amb la selecció catalana és Roger García, del Villarreal, que les ha viscut de tots colors amb la selecció.
Les dates que eren, doncs, és diferent, i igualment la selecció, no? És la primera en començar el Mundial, però clar, una selecció com Argentina o Brasil, doncs, crida molt més i la gent vol anar més al camp a veure, doncs, l'ambient que hi pot haver en partits així d'Argentina i Brasil, però bueno, jo crec que el que es tracta és de la festa que es fa, de veure bon futbol, i l'adversari és el de menys, no?
Recordem que Costa Rica jugarà el partit d'inauguració del Campionat del Món. Probablement avui es plantejarà que Catalunya sigui una mena de selecció alemanya, que serà el seu rival en aquest partit. Jordi Borda, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Pel que fa al mercat futbolístic, avui ens porta el nomenament de Fabio Capello com a nou mànager general de la Juventus, un càrrec gens habitual a Itàlia. Recordem, però, que la Juventus corre el risc molt seriós de perdre la categoria per un afer de compra de partits. Mentrestant, a Madrid, l'Atlètic ha presentat el nou entrenador de l'equip, el mexicà Javier Aguirre, fins ara a l'Osasuna.
Javier Aguirre només ha signat per una temporada. El tècnic i l'Atlètic de Madrid hi estan d'acord. Creuen que poden anar molt de temps junts. Si les coses surten bé, però volen anar pas a pas i, com dèiem, han signat només per una temporada.
Empieza hoy nuestra historia. A partir de hoy podremos hablar del Atlético y de la ilusión que tenemos todos para, insisto, poner a este equipo entre los más altos de España y de Europa, que es el lugar que se merece.
Aguirre va dur el Modesto Osasuna fins a la final de la Copa del Rei el 2005 i el va classificar per la Lliga de Campions el 2006.
Marea Grana, així s'ha definit una iniciativa que agafarà cos aquest diumenge a Tarragona i que, com podeu imaginar, està relacionada amb el Nàstic i amb la possibilitat, una mica llunyana, que aquest diumenge sigui ja equip de primera divisió. Ara sabrem què s'amaga al darrere d'aquesta Marea Grana. Catalunya Ràdio Tarragona, Tomàs Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Es comença a notar un cert neguit davant la possibilitat que el Nàstic pugui pujar ja matemàticament aquest diumenge a la primera divisió. Abans del partit contra el Numància, la Federació de Penyes organitzarà una marea grana per acompanyar l'equip fins al nou estadi. Sentim el vicepresident de les Penyes, Josep Lluís Molina.
Farem el que anomenem la marea grana, no? Volem que tothom es fiqui una camiseta de color vermell, faríem una sortida de gent caminant des de lo que és el balcó del Mediterrani, convocaríem a la gent, perdó, entre el balcó del Mediterrani i la rotonda que hi ha a l'hotel Plaça Imperial Tàrraco per anar caminant i vindre fins a l'estadi. Llavors, una vegada que estem convocats allà, tota la gent, allà de 4:30 a 5 de la tarda, l'autobús dels jugadors sortirà de l'hotel Ciutat de Tarragona, anirà per la Rambla Vella i quan passin per allà per la rotonda els acompanyarem caminant a marxa lenta fins a l'estadi.
Des del punt de vista estrictament esportiu i sense cap novetat, la plantilla del Nàstic ha tornat aquest matí a la feina després de dos dies de festa.
3 minuts i seran les 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. I ara una inquietud. El Barça d'handbol jugarà dissabte un partit decisiu al Palau Blaugrana contra el Valladolid. La Lliga està en joc i avui, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Dos jugadors del Barça s'han lesionat a l'entrenament del matí.
Igor Bori i Davor Dominikovic han hagut de retirar-se abans de l'entrenament, tots dos per una lesió al turmell. El primer de lesionar-se ha estat Igor Bori quan l'ha trepitjat un company. Minuts més tard, Dominikovic també retirava per la mateixa lesió. El metge de l'equip, Josep Anton Gutiérrez, creu que, malgrat que la lesió d'Igor Bori és força important, tots dos podran jugar dissabte contra el Valladolid.
Que a l'entrenament d'avui hem tingut un problema, l'Igor ha fet un esguinç de turmell una mica seriós i el Davor més suau, el mateix, un esguinç de turmell però molt suau, i han trepitjat a uns companys. El més dubtós, no, el Davor segur que jugarà, i el més dubtós és l'Igor, però jo penso que el podrem recuperar.
Més coses, avui es disputen els primers partits del play-off de semifinals de la Lliga Femenina de Waterpolo. El Sabadell jugarà a la piscina del Moscardó i el Mediterrani rep l'Ondarreta al Corcón.
Les vallesanes van ser les campiones de la Lliga regular, mentre que el Moscardón va entrar als play-offs en l'última jornada. Sobre el paper, les catalanes són clares favorites. Han guanyat tots els partits, menys un empat en l'última jornada, curiosament contra el Moscardón. Tot i això, pel tècnic català Xavi Balaguer, les circumstàncies de l'enfrontament d'avui seran ben diferents.
Penso que el partit d'avui ha de ser totalment diferent, no? Les circumstàncies són molt diferents i nosaltres no podem caure una altra vegada en els errors que vam caure fa 10 dies. Per tant, hem de començar encaminant l'eliminatòria de semifinals avui.
En l'altra semifinal, el Mediterrani rep el màxim golejador de la competició, l'Ondarreta. Les d'Antoni Abad esperen no repetir la derrota per 12-5 de l'últim enfrontament contra l'equip del Corcón. Abad creu que aquella desfeta no és significativa.
No és real, eh? No és real, perquè nosaltres allà a Madrid vam acudir amb unes condicions molt, molt precàries. Ens faltaven dos o tres jugadores i vull dir que no és un partit per poder tenir en compte. I en canvi sí que es pot tenir en compte el que van jugar a casa, que estàvem, no, bueno, tampoc tenia tot aquí, però bueno, només faltava una jugadora i vam quedar 4-4.
I abans d'acabar, encara 12 punts, el 7 vegades campió del món de motociclisme, Valentino Rossi, ha declarat fa una estona que no té previst passar-se a la Fórmula 1, almenys de moment. Rossi ha dit que seguirà durant un temps a motociclisme, a la categoria de MotoGP. També direm que la NBA, aquesta matinada als Hits, l'equip de Shaquille O'Neal, en el primer partit de la final de la conferència és, han derrotat els Pistons per 91-86. Fins demà, adeu-siau, bona tarda.